Bon dia, com esteu?
Bon dia de temps anticiclònic, estabilitat meteorològica amb algunes boirines matinals i sol estones entrenyinat pel pas de núvols alts.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dilluns 22 de gener de 2024. Avui a Torroella de Montgrí veuran sortir el sol d'aquí a 9 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 2 graus. Aquest dilluns ha començat amb la presència d'algunes boirines o núvols baixos, especialment en zones enclotades i de l'interior de la comarca. Però al llarg de les hores la tendència serà de temps més assolellat. Això sí, el sol serà un sol esmorteït pel pas de bandes de núvols, alts i mitjans, que aniran creuant el cel al llarg del dia. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar en emissió a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè Palamós ha rebut una aportació de 175.000 euros per desenvolupar al municipi propostes de formació i inserció sociolaboral. A més, Calonge ha aprovat una ordenança que simplifica la tramitació d'obres, ho ampliarem a l'informatiu. I a més, Dolors Puigdemont ha inaugurat a Palafrugell l'exposició escultòrica Transparència endins. Tot això ho ampliarem a l'informatiu. A més, avui parlarem amb Joan Mercader, coordinador del Servei d'Atenció a les Addiccions a Girona del Projecte HOME, una entitat que vetlla per fomentar la rehabilitació i l'acompanyament a persones que presenten diverses addiccions. I com cada dilluns, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassem tot, abans però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem a l'Anna. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars. I és que, com explicàvem, Palamós ha rebut una aportació de 175.000 euros per desenvolupar al municipi propostes de formació i inserció sociolaboral, Anna.
És una subvenció del govern català i espanyol que servirà per executar el programa Treball als barris. Són uns diners que se sumen als recursos municipals per poder fomentar l'ocupació i la inserció laboral durant aquest 2024.
I Calonge aprova una ordenança que simplifica la tramitació d'obres. Aquesta nova regulació afecta els procediments d'intervenció municipal sobre l'ús del sòl i l'edificació, és a dir, la regulació de llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies en el cas de les obres. També hem de destacar en la plana de successos la mort de la poeta Esther Chagall. A part de ser coneguda per la seva poesia trencadora i radical, també va ser activa, molt activa, escrivint novel·les, assaigs i traduccions i va col·laborar amb diversos diaris i revistes com ara l'Avui i el Barcelona Review. Ampliarem aquesta informació també a l'informatiu. També hem de destacar que Dolors Puigdemont ha inaugurat a Palafrugell l'exposició escultòrica Transparència endins.
És un recull d'una quarantena d'obres amb tècniques i materials diversos, creades majoritàriament a partir de l'any 2006. Exposa el seu món interior a base de vivències i records íntims.
I també hem de fer el repàs esportiu perquè hem de començar parlant del triomf del Palamós al seu estadi contra el Lloret. Sergi.
Els blau i grocs van fer honor a la dita d'entrenador nou Victòria Segura i van derrotar el Lloret per 1-0 en el debut de Javier Salamero a la banqueta palamosina.
I aquest cap de setmana s'ha disputat la 16a jornada de Segona Catalana i hem de repassar breument els resultats dels equips de la comarca en el grup de la categoria.
Clara derrota de l'Atlètic Bisbalenc al camp de l'Olot B, que frena la reacció dels de la Bisbal a la Lliga. El Palafrugell també va perdre, en aquest cas al seu propi camp i per un sol gol de diferència, davant del gironès Sàbat. Per altra banda, valuosa victòria del Torroella a Tordera, empat del Calonge al camp de la Unió Esportiva Quart i enèsima derrota del Bellcaire.
I el Bisbal Bàsquet aconsegueix una nova victòria a Saragossa.
En la seva visita a la pista de l'Azulejos Moncayo, els bisbalencs van obtenir el triomf amb un resultat ajustat de 80-84 i continuen liderant la classificació de la Lliga EVA.
I severa derrota del club hoquei Palafrugell en la seva visita al camp del líder.
Els blanquinegres, que es trobaven en clara línia ascendent a l'hoquei Lliga Plata, van patir un dur correctiu a la pista del lleidanet al Picat. Els lleidatans no van donar cap opció, guanyant per un clar 7-1.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, cal destacar l'enorme partit del Girona de futbol que desfà per tots els que van estar al camp al Sevilla amb una gran contundència per continuar sent líder, tot i el partit que parlarem del Madrid.
Els de Mitchell ja sumen 52 punts, la màxima puntuació històrica a primera divisió. Ahir a la nit a Montilivi, nova exhibició dels gironins, amb protagonisme especial per a Dobic, autor d'un hat-trick en només 6 minuts. Sigankov i Estuani van arrodonir un 5-1 espectacular.
Cal destacar que Dobic ara mateix es troba com a pitxitxi de la Lliga, amb 14 gols empatat amb Bellingham, jugador del Real Madrid. I a més, el bàsquet Girona fa un dels pitjors partits de la temporada i perd amb claredat a la pista del Breogán, Sergi.
Els gironins volien recuperar-se després de la dura derrota davant del Palència a Fontajau la setmana passada. Aquesta setmana visitaven la pista del penúltim, un Breogán que va aprofitar el fluix nivell dels gironins i es va imposar per 93-75.
I l'Uni Girona dona continuïtat a la bona dinàmica i vens a la pista de l'Estudiantes.
Les gironines van aconseguir la revenja de la derrota a Fontajau de la primera volta i es van imposar per 56-65 al feu de les madrilenyes. La victòria és la segona consecutiva de l'Uni a la Lliga.
I hem de destacar també que més enllà del Baix Empordà, com sempre, estan passant coses. I és que hem de destacar que han detingut un pare per endur-se 4 menors d'un centre tutelat a Raïmat i ara mateix estan buscant a la mare. I és que ha quedat en llibertat amb càrrecs el pare detingut d'haver-se endut aquests 4 fills d'un centre de tutela de la Generalitat de Raïmat al Segrià. I és que l'home ja va passar a disposició judicial després d'haver-se endut els 4 germans que estaven sota tutela de la Generalitat. La policia ara mateix està buscant la mare, que també estaria relacionada amb els fets, i treballa per localitzar també aquests 4 menors. Els Mossos sospiten que haurien aconseguit sortir de l'Estat i viatjar al país d'origen, que és Romania. I, com dèiem, parlarem de l'escàndol arbitral que hi va haver en el partit entre el Real Madrid i l'Almeria, perquè amb frases com "avui ens han robat" o "algú ha decidit que no podíem guanyar" són així les expressions que han fet servir algun dels jugadors de l'Almeria després de disputar aquest partit contra el Madrid, que els blancs han guanyat per 3-2 i amb una gran polèmica arbitral en diverses ocasions. I és que els d'Ancelotti han marxat al descans perdent per 0-2 després de gols de Ramazani i Edgar González, però a la segona part han fet una remuntada inesperada, segons diuen, gràcies al VAR. Doncs veurem com acaba evolucionant aquesta polèmica i quines afectacions acaba tenint. Abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs al temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
No sé amb quin temps comencem aquesta setmana al Baix Empordà.
Doncs avui i els propers dies ens espera temps anticiclònic i temperatura que anirà a l'alça. Aquest dilluns ha començat amb la presència d'algunes boirines o núvols baixos, especialment en zones enclotades i de l'interior de la comarca i també en alguns punts de la façana litoral. Però al llarg de les hores la tendència serà a temps més assolellat. Això sí, serà un sol esmorteït pel pas de bandes de núvols alts i mitjans que ens aniran creuant al llarg del dia. Pel que fa a temperatura, aquesta es mourà en un rang entre els 2-4 graus de mínima i una màxima que pot superar els 15 graus. Demà pocs canvis, estones de temps assolellat amb alguns intervals de núvols, sense conseqüències, i temperatura una mica més elevada demà i els propers dies.
Doncs sembla que les pluges que vam tenir divendres han acabat de marxar del tot i que ens acompanyarà aquest temps assolellat i una temperatura que és més agradable que les que vam viure la setmana passada. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta la Carme Fenoll.
Ui, si aixequés el cap. Aquests dies ha estat notícia una enquesta de la Generalitat per mesurar l'índex de felicitat dels catalans. Estic convençuda que el sentiment i orgull de pertinença és un dels factors que ajuden a sentir-se bé. De fet, en l'àmbit universitari hi ha diferents estudis que ho corroboren. Els empordanesos en sabem un niu d'aquestes qüestions i des d'aquestes zones no paren de desplegar-se propostes que ho evidencien. Aquest Nadal, Ràdio Capital ens ha presentat Ui, si aixequés el cap, unes píndoles de ficció sonora que ressusciten sis il·lustres empordanesos d'una forma desenfadada i divulgativa. La capitaneja en Miquel 40 i el secunden companys de Ràdio Capital com l'Adrià Pujol, en Martí Seguer o en Toni Celles, entre molts altres col·laboradors. Dalí, Llucieta Canyà, Pla, Víctor Català, Pere Coll i Cambó són els escollits d'aquesta primera selecció. M'agrada la idea i l'execució. Em sumo al propòsit i m'agrada que Ràdio Capital també sigui el repositori i plataforma dels Humanets, els nets dels Humanots de Josep Pla, que fa unes temporades organitzem a Calonja, poble de llibres. Humanots i donotes catalans tenen sort d'estar ara més a prop dels nostres oients. Per molts anys d'aixecar el cap.
Doncs això, per molts anys d'aixecar el cap i esperem que aquesta sèrie doncs, tingui aquesta continuïtat i també que els oients la gaudiu moltíssim. Moltíssimes gràcies, Carme Fenoll. I comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà i és que hem de destacar que l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós ha rebut la subvenció de 175.000 euros per executar el programa Treball als Barris. Són uns diners que han rebut per part de la Generalitat i el govern espanyol i que se sumen als recursos municipals per poder impulsar durant aquest any 2024 actuacions per fomentar l'ocupació i la inserció sociolaboral. L'objectiu és promocionar la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en el treball de les persones amb especials dificultats. Anna.
L'Ajuntament sumarà aquesta subvenció als fons municipals destinats a un dispositiu d'inserció laboral que tenen persones empadronades al municipi en situació d'atur i inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquest dispositiu treballa en diverses accions que es basen en fer cursos de formació laboral en pràctiques en empreses, un servei d'orientació professional, formació en noves tecnologies o un espai de recerca de feina, entre altres. A tot això, aquest any l'Àrea de Promoció Econòmica de Palamós ha programat una nova oferta formativa gratuïta. Són formacions d'operari del sector nàutic i un curs per a personal de neteja sociosanitari. Els cursos es faran entre el febrer i el maig i qui vulgui inscriure-s'hi encara ho pot fer adreçant-se a l'Àrea de Promoció Econòmica.
I hem de destacar també que a Calonge i Sant Antoni l'Ajuntament ha aprovat una nova ordenança que modifica el règim d'intervenció administrativa en diferents tràmits relacionats amb la realització d'obres. I és que la voluntat des de l'equip de govern és agilitzar la tramitació i simplificar la documentació que cal presentar. Per això aquesta nova regulació afecta els procediments d'intervenció municipal sobre l'ús del sòl i l'edificació, és a dir, la regulació de les llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies que cal fer en cas de fer obres. En aquest sentit, l'ordenança suposa simplificar tots aquests processos de manera que s'eliminen traves burocràtiques i es facilita així a empreses i particulars començar diversos tipus d'obres només amb una comunicació prèvia sense haver d'esperar a obtenir una llicència. Aquestes obres quedaran subjectes a inspecció per part de l'Ajuntament per tal de comprovar que aquesta execució s'està adequant a les previsions i a la normativa urbanística. Així, aquesta ordenança en el municipi principi permet que es puguin començar les obres, que són més senzilles, evidentment, i immediatament després d'haver presentat la comunicació prèvia i la documentació específica que es requereix, tot i no haver rebut una resposta per part de l'administració. D'altra banda, aquest tipus de tramitacions es poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, així com també l'autoliquidació de les taxes i l'impost de construccions i obres. A més, aquesta ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl està vigent des d'aquest mes de gener. I tal com avançàvem, en plana de successos, hem de destacar la mort de l'escriptora, poeta i traductora i també realitzadora Esther Chargay Melero als 63 anys. I és que feia temps que estava ingressada a l'Hospital de Palamós perquè estava molt malalta. L'autora, nascuda a Sant Feliu de Guíxols, el 1960 es va criar a França fins que als 18 anys va tornar a viure a Catalunya. Chargay era llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i formava part del panorama poètic català. A part de ser coneguda per la seva poesia trencadora i radical, també va ser molt activa escrivint novel·les, assaigs i traduccions. A més, va col·laborar amb diversos diaris i revistes com ara l'Avui i el Barcelona Review. Des d'aquest mitjà ens volem sumar a les mostres de condol cap a la família. També hem de destacar que l'artista Dolors Puigdemont va inaugurar aquest dissabte l'exposició Transparència Endins a la Fundació Vilacases, al Museu de Can Màrio. Es tracta d'un recull d'una quarantena d'obres amb tècniques i materials ben diversos, creades majoritàriament a partir de l'any 2006. Exposa el seu món interior en base a vivències i records íntims, Ferran.
Les seves obres reivindiquen la cerca de la plenitud.
Elevar la meva sensació de vida. Sí, vull viure en plenitud i vull viure amb tranquil·litat, amb una espècie de felicitat trobada i buscada. No perquè sí, sinó perquè realment la busco. I llavors això és el que vull transmetre.
Estan fabricades de materials artificials i naturals, com el paper, la tela, la llana, la fusta o les restes de poda, entre altres. Les peces s'expandeixen cap a l'espai i al públic amb un joc de llums i ombres.
I comunicar aquesta sensació que quan jo estic a la lectura sembla que creixi, que m'elevi, que estic bé, d'una manera plaent, no? I llavors buscar el plaer aquest, que no és un plaer terrenal, perquè a vegades vas a la natura i camines i et canses, però vols més i més.
També reivindica l'art creat per dones.
Representés tota la feminitat, perquè, com tu bé dius, estaven tan tancades i tan pressionades per tots costats que doncs, deixar florar aquesta manera de sentir i de fer de la dona, doncs va ser per mi un motiu també de dir vull fer això i vull fer això altre i a veure com me les manego per acabar fent això que vull.
Una de les escultures més destacades és Merkava, daurat en record de Hilma af Klint. És un doble tetraede de fusta pintat de color daurat, suspès del sostre i que gira sobre un cercle de sal. També fa girar sis elements geomètrics construïts amb malla de filferro. Són cossos gairebé transparents que els travessa la llum i generen ombres. Per altra banda, hi exposa peces fetes de paper japonès que va haver de mullar-lo a l'aigua de midó de fer bullir l'arròs. D'aquesta manera va poder-hi fer incisions i separar-ne les fibres. La mostra acaba en un espai de projeccions que permet introduir-se a les escultures i percebre-les d'una altra perspectiva. Cada dissabte al migdia, a partir del 3 de febrer, hi haurà visites guiades a la mostra. L'exposició acabarà el 30 de març.
Doncs per endinsar-nos en aquest món de l'artista Dolors Puigdemont, ja es pot visitar en aquest espai de Can Màrio. I comencem amb el repàs esportiu del cap de setmana i hem de començar parlant del triomf del Palamós al seu estadi contra el Lloret. Els blau i grocs van fer honor a la dita d'entrenador nou, victòria segura, i van derrotar el Lloret per 1-0 en el debut de Javier Salamero al banquet de l'afició palamosina.
Els locals van dominar durant bona part del partit contra un Lloret que arribava com a quart classificat. En el primer temps, el Palamós va tenir fins a 3 ocasions clares per obrir el marcador, però els lloretencs van aguantar el 0-0. A la represa, els jugadors entrenats per Javier Salamero van estirar les línies buscant el gol i mica en mica van arraconar el Lloret. Fruit d'aquesta pressió, al minut 72 arribaria el primer i únic gol del maig. Un refús del porter Masibó va ser aprofitat per Marc Lloret per establir l'1-0, un resultat que seria definitiu. Amb aquesta victòria, el Palamós surt momentàniament de la zona de descens i suma 17 punts al final de la primera volta.
Doncs, a veure si aconsegueixen mantenir aquesta escapada de la zona de descens. També hem de destacar que aquest cap de setmana s'ha disputat la 16a jornada de Segona Catalana. Hem de repassar els resultats dels equips de la comarca en el grup de la categoria i comencem parlant del valuós triomf del Torroella al camp del Tordera.
La victòria per 2-4 permet al Torroella situar-se tercer, empatat a 31 punts amb el Fornells, que és segon. A més, els torroellencs avancen el Calonge en la classificació i l'avantatgen en 2 punts, tot gràcies a l'empat dels calongins, amb qui empataven a punts abans de la jornada, sumat als 3 punts obtinguts pel Torroella.
I contundent derrota de l'Atlètic Bisbalenc a Olot.
Els bisbalencs arribaven al camp de l'Olot B amb il·lusió per sumar algun punt i seguir amb l'escalada que van iniciar la setmana passada derrotant la Unió Esportiva Quart. Però els de la Garrotxa no van donar cap opció i es van imposar per 5-1. Ara, el bisbalenc, amb 12 punts, es troba ja 6 punts per sota de la salvació.
I el gironès Sàbat sorprèn el Palafrugell, que jugava al seu propi camp.
Els palafrugellencs, que estrenaven nova gespa al camp municipal del Gregal, van perdre per 2-3 davant del gironès Sàbat. Gràcies a la victòria, els gironins atrapen el Palafrugell a la classificació amb 27 punts i l'allunyen de la part capdavantera.
I el Bellcaire no pot superar el Juventus Lloret i torna a perdre.
Ja són 12 derrotes en 16 jornades i els bellcairencs només sumen 8 punts. La derrota per 0-2 davant del líder, malgrat jugar a casa, era previsible. Però el Bellcaire continua necessitant una reacció urgent per sortir del pou.
I el Calonge empata al camp de la Unió Esportiva Quart, un empat que fa que els calongins, com dèiem, sortin de la zona d'ascens i quedin 2 punts per sota del tercer, que ara mateix és el Torroella. La Unió Esportiva Quart es va mostrar combatiu i el Calonge no va poder passar de l'empat a 2 en un partit que va estar molt i molt i molt disputat. I parlem del Bisbal Bàsquet, que ha aconseguit una nova victòria a Saragossa. En la seva visita a la pista de l'Azulejos Moncayo, els bisbalencs van obtenir el triomf amb un resultat ajustat de 80-84 i continuen liderant la classificació de la Lliga EVA. Sergi.
Els aragonesos van demostrar que la seva pista són un rival difícil de superar, però el Bisbal Bàsquet va aconseguir imposar-se i sumar la 14a victòria en 15 partits. La propera setmana, els bisbalencs rebran l'Espanyol, que és el quart classificat, al Pavelló Vell.
I severa derrota del club hoquei Palafrugell en la seva visita al camp del líder. I és que els blanquinegres, que es trobaven en clara línia ascendent a l'hoquei Lliga Plata, van patir un dur correctiu a la pista del Lleidanet al Picat. Els lleidatans no van donar cap opció, guanyant per un clar 7-1.
Els palafrugellencs ho van intentar, però els locals van ser com un corró. L'únic gol dels visitants es va produir quan el Lleidanet al Picat ja guanyava per 5-0. Al final 7-1 i els lleidatans que refermen el seu lideratge. Malgrat la dura derrota, el Palafrugell es manté tercer amb 21 punts i per davant té el Lloret amb 22. El Lleidanet al Picat, però, es destaca al capdavant amb 31 punts.
I pel que fa als equips de Girona-Ciutat, cal destacar l'enorme partit del Girona de futbol que es desfà del Sevilla amb contundència per continuar líder. Els de Mitchell ja sumen 52 punts, la màxima puntuació històrica a primera divisió. Ahir a la nit a Montilivi, nova exhibició dels gironins amb protagonisme especial per Dobbik, autor d'un hat-trick en només 6 minuts. I és que Sigankov i Estuani es van sumar a la festa i van arrodonir un marcador en el final 5-1, que va ser espectacular, Sergi.
Artem Dobik, amb aquests 3 gols, es converteix en el màxim golejador de primera, empatat a 14 dianes amb Bellingham. Més enllà d'aquesta dada, que parla de l'encert del seu fitxatge, el Girona continua jugant com una màquina coral i no afluixa per seguir al capdavant de la classificació.
D'altra banda, però amb els equips del Girona, cal destacar l'actuació del Bàsquet Girona, que ha fet un dels pitjors partits de la temporada i ha perdut amb claredat a la pista del Breogán. Els gironins volien recuperar-se després de la dura derrota davant del Palencia Fontejau la setmana passada. Aquesta setmana visitaven la pista del penúltim, un Breogán que va aprofitar el fluix nivell dels gironins i es va imposar per 93-75, Sergi.
La situació comença a ser molt preocupant i els de Salva Camps no troben la manera de revertir les coses. Per ara, continuen 5ens per la cua i la setmana vinent tindran una bona oportunitat de recuperació a casa. El Granada, que es troba a 2 posicions per sota dels gironins, visitarà Fontejau en un duel que es presenta com a vital per retrobar bones sensacions.
I l'Uni Girona dona continuïtat a la bona dinàmica i venç a la pista de l'Estudiantes. I és que les gironines van aconseguir la revenja de la derrota a Fontejau de la primera volta i es van imposar per 56-65 al feu de les madrilenyes.
Quart triomf consecutiu entre Lliga i Eurocup, que confirma que l'equip dirigit per Roberto Íñiguez es troba en un moment dolç. A més, les gironines recuperen la quarta plaça de la Lliga en detriment, precisament, d'un Movistar Estudiantes que ara són 5enes. La victòria de l'Uni va desfer la igualtat i ara ja tenen un partit guanyat més que les madrilenyes a la classificació.
I abans de continuar amb el repàs informatiu i amb les entrevistes, escoltem una mica de música amb Imagine Dragons i Children of the Sky. Some days when I'm dreaming, I think of how far I have come. All my lives led to this, and now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be someone that mattered, that shattered all these glass ceilings up above. All that I want is to see all the things that I could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. Children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. Children of the sky. Cannot give up hope, though there are storms within my seas. Won't turn back when I lack. Sometimes it's hard just to believe. I've wanted to save us from ourselves. Just wanted to raise up to save us from ourselves. All that I want is to see all the things that we could be. Destiny's calling me. We're children of the sky. Everything up in the heavens. Doncs per parlar de prevenció i de, també de conscienciació sobre les addiccions, ens visita el coordinador del Servei d'Atenció a les Addiccions a Girona, de, en Joan Mercader. Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, primer de tot, m'agradaria preguntar-te amb el projecte, home, clar, quina és la situació de les addiccions quan parlem de les drogues a Catalunya i també a nivell més concret a Girona?
Bé, nosaltres, no, Projecte Home, som una ONG sense ànim de lucre que va néixer el 1995, ara ja fa gairebé 30 anys, i la nostra, diguem, la nostra seu central ha sigut Barcelona, però a poc a poc ens hem anat extenent arreu del territori, primer Tarragona, després Lleida, i ara des de fa poc doncs, a Girona. En principi, ens hem establert també aquí a Girona perquè havíem detectat en els darrers anys que tot i estar, diguem, a Barcelona, doncs havia incrementat la demanda d'ajuda a la demarcació de Girona i que fins i tot no, moltes persones havien de desplaçar a Barcelona doncs, per oferir o per poder fer un tractament. No? Llavors ha sigut quan van decidir venir doncs, a Girona ciutat. La principal demanda de les persones que fan tractament a Projecte Home sol ser el consum de cocaïna i la segona substància és el tema de l'alcohol. Nosaltres durant l'any, no, si fem balanç del 2022, perquè encara no tenim les dades del 2023, vam rebre més de 2.000 demandes d'ajuda arreu de Catalunya i d'aquestes doncs, més de 1.500 doncs, vam fer el seu tractament a Projecte Home. Cal recordar, no, que Barcelona o Catalunya també en aquest cas doncs és dels llocs d'Europa on hi ha més consum de cocaïna i Tarragona, em sembla que és la segona ciutat europea doncs on hi ha consum i tràfic de cocaïna. Per tant, creiem doncs, que hi ha una demanda bastant alta a l'hora de demanar ajuda i també hem vist, no, que la demarcació de Girona tindrem, no, els plans municipals de drogodependències, la cocaïna és la segona substància i la primera és l'alcohol.
Clar, perquè la funció que fa Projecte Home, entre moltes d'altres, és atendre aquestes peticions d'ajuda. Esclar, no sé si després d'estar els primers mesos a Girona, més o menys com veieu el panorama concretament aquí?
Bé, al final ve a ratificar, no, aquest increment de les demandes d'ajuda, tot i no estar a Girona, ens ve a ratificar doncs, que un cop doncs, ens hem instal·lat doncs, a la demarcació de Girona, aquestes demandes d'ajuda doncs, han anat en augment. No? Ara sí portem tot just 2 mesos i tampoc estem tots els dies de la setmana, sinó que de moment hem arrencat 2 dies a la setmana. Clar, gairebé en 2 mesos hem arribat a les 15-20 demandes d'ajuda, no? Quan en tot l'any 2022, no estan a Girona, n'hi havien 66. Per tant, sembla ser, no, que a mesura que ens anem instaurant doncs, en els territoris, la gent, si té més accessibilitat en aquest cas, doncs, també té més facilitat de demanar ajuda. Quan ens hem reunit, no, amb administracions públiques, doncs és cert, no, que hi ha també bastantes llistes d'espera, no, a nivell de salut pública, i això fa doncs, que recursos com el nostre en el tractament de les addiccions i també en la prevenció doncs, sempre doncs, sigui un factor favorable doncs, per ajudar aquelles persones, sobretot les més vulnerables.
Clar, jo el que també volia preguntar-li és quan una persona presenta aquest tipus d'addiccions, comentàvem les drogues, cocaïna per exemple o a l'alcohol, com pot accedir al vostre servei? Com pot demanar aquesta ajuda?
Bé, hi ha diverses vies per poder accedir, no? La primera que potser es va més senzilla al final és trucar directament a nosaltres o enviar un mail, si entren a projectehome.cat i quan truquen o envien un mail per tal doncs, d'exposar la seva situació, doncs nosaltres li donem una cita, un dia i una hora, per començar el que s'anomena el procés d'orientació i diagnòstic. A través d'aquestes primeres entrevistes, doncs, avaluem, no?, la seva situació, el seu consum, i a partir d'aquí el podem derivar, doncs, a diversos programes de tractament, doncs, que també oferim. Hi ha el programa residencial, que és un ingrés residencial a una comunitat terapèutica. Hi ha el centre de dia, que és més, doncs, per perfils de patologia dual, és a dir, que hi ha en el mateix, no?, un moment, doncs, una addicció i un diagnòstic a nivell psicològic. I també hi ha el programa que en diem ambulatori. El programa ambulatori és per aquells perfils, no?, de persones que poden ser més funcionals, que potser estan tenint un treball o estan estudiant durant el dia, i ho farem, doncs, grups terapèutics puntuals a la setmana per tal, doncs, de deixar enrere aquesta addicció.
Mm-hmm. Clar, i un cop entrem en aquestes branques a l'hora de rehabilitar i també de recuperar aquesta funcionalitat, esclar, com és el procés? Suposo que depèn de cada cas, potser?
Sí, al final, no, la nostra feina és poder acompanyar i donar les eines necessàries per tal, doncs, que la persona les pugui utilitzar, doncs, en el seu dia a dia, no? I al final no deixa de ser un canvi, no només a deixar de consum, sinó un canvi a nivell general i de creixement personal. Llavors, normalment, no, hi ha com tres nivells diferents dins el tractament. El primer, el nostre objectiu és, no, deixar enrere el consum, allunyar-nos, doncs, de situacions de consum, de gent consumidora, l'accés als diners. Aquesta seria la primera part, no? Més deixar enrere el consum i tenir una estructura i hàbits. La segona part potser es treballaria més temes del passat, de gestió emocional. Al final, no, tot això afecta a l'hora de que una persona, doncs, pugui consumir o no. I el tercer i últim pas vindria a ser, doncs, aquest treball més de reinserció social, laboral, doncs, per trobar una feina o per tenir algun tipus d'ajut o prestació econòmica si no pogués treballar. I també, doncs, en aquesta part treballem, no?, si necessiten assessoria jurídica o si necessiten, doncs, altres acompanyaments, doncs també els ajudem. A part d'ells, també el projecte HOME treballa molt amb les famílies, amb els familiars, perquè al final són les persones que faran un seguiment en el dia de demà. Per tant, amb les famílies també ho treballem.
Mm-hmm. Clar, jo era el que anava a preguntar. Les famílies tenen aquest paper tan rellevant. També ajudeu aquestes famílies a saber com gestionar tot aquest procés de recuperació amb aquesta persona que pateix aquest tipus d'addiccions?
Sí, correcte. És a dir, per nosaltres és un pilar fonamental. Per això, des d'un inici, doncs, involucrem a la família. Si la persona, per exemple, està conscienciada i vol fer tractament, doncs les famílies normalment un cop per setmana tenen un grup exclusivament per familiars, en el qual, doncs, és un grup d'ajuda mútua que serveix, doncs, perquè les famílies també a vegades, doncs, han de fer canvis o fins i tot la manera de comunicar-se, la manera de gestionar els conflictes, doncs també els donem aquestes eines. I també en el cas, no, que, per exemple, la família vulgui ajuda, però la persona implicada en l'addicció no vol començar un tractament, també oferim un servei d'orientació familiar, que es diu SOC, que es basa com en un curs psicoeducatiu de 7 sessions, en el qual, doncs, nosaltres en cada sessió donem diverses eines a les famílies per tal, doncs, de que tinguin un acompanyament amb l'objectiu final, si és possible, doncs, que la persona implicada comenci tractament. Si no fos possible, almenys, doncs, que les famílies tinguin tota la informació per tal, doncs, de desenvolupar-ho en el seu dia a dia. Mm-hmm.
Clar, també, tornant una mica al perfil de la persona que demana ajuda, de la persona que és addicta, per exemple, a drogues, a l'alcohol o a altres tipus de ja, per exemple, el joc o, per exemple, l'electrònica, els telèfons, a tablets. Esclar, tot això, hi ha algun perfil en concret que digui, no ho sé, aquesta persona pot arribar a graus d'addicció que s'haurien de controlar?
Al final, no, per desenvolupar una addicció és una qüestió multifactorial, no? Que depèn de molts factors. No significa que et passa una cosa en concret, doncs ja tens probabilitat de desenvolupar una addicció, no? És cert, que parlem molt d'addicció a substàncies, però les que comentaves tu, a nivell de joc, pantalles, fins i tot compres compulsives, no? Són el que anomenem addiccions comportamentals, és la mateixa conducta addictiva, però sense substància. Llavors, sí que és cert, no?, que hi ha una sèrie de signes d'alarma en el qual nosaltres, doncs, podem dir, ostres, com que hi ha diversos patrons de consum, no?, hi ha, per exemple, quan un comença, doncs, a provar una substància, doncs, és el consum experimental, no?, per veure els seus efectes. Llavors, hi ha el consum ocasional, que és molt de tant en tant, però sense tenir com una estructura. Llavors, hi ha el consum habitual, que ja és, doncs, potser cada cap de setmana, potser abans d'anar a dormir. I el que diem quan es desenvolupa una addicció és el consum compulsiu, que realment, doncs, pot ser al llarg, no?, del dia, a les hores i sobretot al final que té conseqüències en el teu dia a dia. Quins signes d'alarma hi poden haver per veure realment, no?, si hi ha una addicció? És a dir, al final és com t'afecta en el teu dia a dia, no? Si per exemple, no?, ets una persona sociable i de cop i volta, doncs, et comences a aïllar. I a nivell familiar comencen a créixer els conflictes. Si per exemple a nivell acadèmic o laboral, doncs, si estàs estudiant, doncs, deixes d'estudiar, hi ha un absentisme, o a nivell laboral, si no pots sostenir una feina durant molt de temps o comences a arribar tard. Alteració a la son, no? És a dir, al final, doncs, menys hores. A nivell econòmic, també, no? Al final, el consum, doncs, fa que puguis generar deutes, puguis vendre coses, robar coses. Al final, no?, és una sèrie de signes d'alarma que al voltant, no?, familiars, amistats, doncs, pot ajudar, doncs, a detectar realment, no?, si hi ha una addicció o no.
Clar, perquè l'entorn familiar o, per exemple, d'amistats poden també demanar ajuda al projecte HOME per intentar doncs, rehabilitar aquesta persona que està patint aquesta o diverses addiccions?
Sí, correcte. És a dir, moltes vegades, i sobretot amb adolescents i joves, si no és per la família, l'adolescent o jove no vindria, no?, a fer un tractament, perquè en les edats adolescents i joves encara no són conscients, no?, de la problemàtica que això pot comportar, o creuen que poden controlar aquell consum, o fins i tot creuen que ho poden deixar quan vulguin, no? Llavors, en adolescents i joves és essencial la implicació de la família, no? La família també, moltes vegades, o fins i tot amistats, no té per què ser familiar, moltes vegades han trucat a Projecte HOME, de quina manera, doncs, poden ajudar, i nosaltres oferim el que en diem, no? Si ve la persona, són primeres entrevistes, si ve un familiar o una amistat, per rebre informació de com pot ajudar, els oferim el que en diem informació familiar. I si més endavant amb aquesta informació familiar no és suficient, és el que oferim, com he comentat anteriorment, aquest servei d'orientació familiar, que són aquestes 7 sessions.
I abans d'acabar l'entrevista m'agradaria preguntar quin tipus de tasques de prevenció fan des d'aquest projecte a l'hora de parlar d'addiccions, perquè a part d'aquest acompanyament, de tots els tallers, al final el procés no només és fer aquesta rehabilitació, sinó que també hi ha aquesta part de prevenció. Clar, no sé per quines línies s'enfoquen.
Sí, mira, nosaltres fem, no, al final a nivell de prevenció hi ha tres tipus de prevenció: la prevenció universal, selectiva i indicada. La prevenció universal al final va dirigida a tothom, tant si consumeix com si no, i aquesta prevenció nosaltres la fem a través d'un programa que es diu Joc de Claus, que va destinat, doncs, als instituts, a alumnat de secundària, normalment de primer a quart d'ESO, i és un projecte, doncs, això, al llarg de 4 anys, en el qual nosaltres formem el professorat per tal, doncs, que durant aquests 4 anys, en horari de tutories, puguin desenvolupar activitats relacionades amb estratègies cognitives, gestió emocional, valors, informació sobre drogues, i nosaltres també al llarg dels 4 anys també fem sessions dirigides a les famílies, perquè al final les famílies tenen un paper fonamental en la prevenció i al final, no, en aquestes edats, en l'adolescència, són model, no? Llavors és important, per exemple, amb el tema de l'ús del mòbil, de pantalles, doncs que des d'un primer moment hi hagi un bon acompanyament de la família. També fem prevenció selectiva a través d'un programa que es diu Trencaclosques, que va més dirigit potser ja als primers consums, no? Que ja hi ha hagut una experimentació, on normalment el desenvolupem a PCIs, cicles formatius, val? Després de secundària. I per últim, prevenció indicada, que ha de ser el programa Projecte Jove, que és més ja que hi ha un consum problemàtic o una possible addicció a una substància, i a més ja treballem, doncs, dos cops per setmana a través de grups terapèutics durant una hora i mitja. I també, no, a la demarcació de Girona, des del setembre fins ara al febrer, estem duent a terme una exposició que es diu Tu tens la clau, que al final és una activitat de sensibilització, i les estem portant per diferents biblioteques dels municipis de Girona. Ara actualment estem a la Biblioteca de Salt i properament, doncs, estarem a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, però anteriorment, doncs, ja hem estat a Blanes, a Ripoll, a Palamós, a Figueres, i ara acabarem a Salt i Girona.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Joan Mercader, coordinador del Servei d'Atenció a les Addiccions a Girona, per el projecte HOME. Moltíssimes gràcies per aquests minuts.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per tractar aquest tema i també per donar-nos veu. Gràcies.
I com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí, parlarem una miqueta de llibres, amb la recomanació que ens porta cada setmana la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dia. Com esteu? Parlat amb mi biblioteca, sentia ara, eh?
Sí, exacte. Estàvem parlant de prevenció d'addiccions i també de les múltiples activitats que fan les biblioteques, com per exemple exposicions, sí, que són molt interessants, sí, d'anar a visitar.
Sí. Biblioteques i llibreries es complementen molt i està bé que treballem una mica junts i que les activitats tinguin continuació, eh?
Sí, oi tant, sí.
Molt bé.
De quin llibre parlarem avui?
Avui parlarem d'un llibre japonès.
Ah, mira.
D'un autor que va morir l'any 1992, per tant estem parlant d'una literatura de fa, vull dir, 80 anys, perquè ell va néixer el 1909 i va morir el 1992. Signa els seus llibres, o ens han arribat aquí, de la mà d'editorial Asteroide, Libros de l'Asteroide, i l'autor es diu Seisho Matsumoto. Tot i que això és un pseudònim, ell es deia Nikohari. O sigui, es deia Matsumoto Nikohari. Niyohari, perdó. No, encara no ho dic bé. Niyohari. Tot i que probablement, si no és pas algú que té molta memòria, potser no el recordaria. En tot cas, el més important en aquests moments és recordar que els llibres els trobareu sota el seu nom de Seicho Matsumoto. Editorial Libros de l'Asteroide, una editorial molt prestigiosa, que cuida molt la qualitat de les obres que edita. Per tant, una novel·la d'intriga, encara que la trobeu situada en la secció de novel·la negra o thriller.
Ah, mira.
I al costat d'aquest llibre hi pogués haver Carmen Mola, que ningú es pensi que el lector de Carmen Mola trobarà igual o de la mateixa, mateix estil aquesta meravella de Matsumoto. Dic meravella perquè hi ha una capacitat d'escriure novel·la negra que dintre del fil de la intriga i dels motius pels quals doncs, es pot assassinar una persona, hi ha autors que aconsegueixen arribar en el passat de la víctima o de l'assassí i aconsegueixen fer una trama que està pensada al llarg de 25, 30, 40 anys. És el que passa amb aquesta obra. El detectiu de les novel·les, bueno, aquest senyor en va publicar més de 50, sí. I no totes eren novel·les d'intriga, eh? Hi havia novel·la històrica, vull dir, molta, no tot s'ha traduït, ja ho veus, vull dir, d'entrada, crec que en espanyol n'hi ha 5 o 6 i totes estan només a Libros de l'Asteroide. En català, malauradament, no l'ha descobert ningú. Esperem que algun dia
poc a poc
se solucioni.
Sí. Ara estava veient un llibre d'un autor japonès que vaig llegir justament aquest matí mirant a Twitter, que s'ha acabat traduint al català jo fa uns anys que el vaig llegir, només hi havia disponible l'edició en castellà, però poc a poc el mercat català es va obrint una mica el pas en aquests autors que potser no són tan habituals com, per exemple, la literatura anglesa, no?
Sí, el que passa és que gairebé sempre van a cavall de les vendes castellanes i potser quan arriben aquí, si nosaltres ens ha agradat l'autor, ho hem conegut, ja l'hem llegit, saps? Vull dir, és una llàstima que no es pugui fer a la vegada i que quan els editors catalans van a Frankfurt i fan aquells tractes amb les literatures del món, doncs no arribi al mateix temps. Però bueno, paciència, anem mirant a veure què. I també penso, i no ho sé, això és una cosa que la dic i poder no és el cas, però hi crec que fa uns anys hi devien haver més ajudes de la Generalitat per editar en català o per traduir en català, perquè editar sí que s'edita d'autors d'aquí, però no es tradueix poder tot el que seria interessant traduir. Però deixem-ho aquí, aquest és un altre tema. En aquest cas, res, només us volia dir que aquesta novel·la és una intriga molt interessant, que el detectiu és sempre el mateix de les novel·les d'intrigues, diu Imanishi, és un detectiu casat amb un fill, un home que té una vida casolana normal, com tindria un oficinista, aficionat als bonsais i a escriure haikus, que a vegades està en alguna població de investigant alguna cosa, però de sobte li ve al cap un haiku i para tot el que està fent per escriure-lo, per apuntar-lo. I que, bueno, tinguem en compte que una novel·la situada al Japó i escrita fa 60 o 70 anys, és evident que hi ha unes diferències impressionants amb el que estem acostumats ara. Vull dir, fins i tot per investigar alguna cosa d'un altre poble, on aquest investigador li resulta millor anar-hi personalment, que agafen trens d'aquests que aquí en diríem borregueros i que tarden gairebé dies a arribar-hi abans d'agafar el telèfon i trucar. Vull dir que és un sistema d'investigació que ara un lector, diguem, de novel·la negra, ja he dit abans, d'aquests autors tipus Carmen Mola, no, ni se'ls hi ha passat pel cap que existeixi aquest altre tipus de novel·la negra, sí. No? Esperem que de mica en mica, si estan a la mateixa secció i et cauen a les mans, doncs, bueno, sàpigues que tens una bona obra. La que tenim, aquesta obra que ha aparegut ara, es diu Castillo de Arena, penso que no ho he dit.
Ja és el que anava a preguntar, que dic,
que sí?
Potser se'ns ha passat el títol, Castillo de Arena.
Sí, no, el Castillo de Arena, i esmentar també que està traduït directament del japonès, de Marina Borna.
Ostres.
Això també és importantíssim dir-ho, perquè hi ha vegades que les obres venen traduïdes de l'anglès i, per tant, porten dues traduccions. En aquest cas no és així. L'editorial Asteroide ha contractat, doncs, la traductora Marina Bornas. Diria que és Bornas, perquè no hi ha cap accent a cap de les dues lletres, ni la A ni la O. I és directament del japonès, per tant, és una traducció i no pas dues.
Sí, exacte, que a vegades... A vegades per llenguatge...
Pot afectar. bueno, afecta una mica doncs el joc de paraules o afecta expressions que són absolutament del país, i quan han passat d'un país a un altre, és a dir, del japonès a l'anglès i després aquí, doncs vés a saber si se li canvia una mica el sentit. Per tant, no, traduïda directament del japonès. El Castillo de Arena, autor Seicho Matsumoto i edicions Libros de l'Asteroide. Aquest és el que volíem recomanar avui.
Mm-hmm. Clar, jo volia comentar sobre el gènere negre, que últimament està, no sé si és l'efecte Crims, que està a l'alça. Vull dir, el mercat respon a les necessitats que també demanen una mica els lectors. Clar, tot això, estem parlant de que aquest llibre potser és més diferent que el que estem habituals a llegir.
Que d'entrada és molt més lent, o sigui, la manera d'investigar d'aquest, tant de l'època com de la cultura japonesa, és molt més lenta, menys agressiva, a partir més del pensament i de la... més que no pas de l'acció, vull dir, investigadors que no van armats, patacades ni te les imagines, no n'hi ha ni una, saps? No hi ha cops de puny, no hi ha explosions, no ho sé, potser també... A veure, sempre hi ha hagut molta novel·la negra, perquè mira que Agatha Christie, si no, vull dir, hi ha Patricia Highsmith, n'hem llegit molta. El que passa és que ara potser també les plataformes les han fet més visibles i potser, no sé, passem de novel·les romàntiques tirant a cursis o eròtiques a la novel·la negra, que és el que es consumeix més. No sé, jo com a llibretera a vegades he pensat que, i em passa a mi, vull dir, quan llegeixo novel·la negra és per evasió pura, perquè, bueno, no m'identifico mai amb ningú i això a vegades està molt bé. No? Poses a llegir i, no, evidentment, la víctima mai ho soc, la investigadora una mica, però jugant-hi. I l'assassí o assassina tampoc, per tant, vull dir, em resulta relativament molt distret llegir novel·la negra per aquests motius, no? El que s'expliquen allà no... considero que no m'afecta. Però, esclar, n'hi ha de molts nivells i això sí que és molt important també saber-ho. Que, a veure, nivells, cadascú té els gustos que té, eh?
Exacte.
Vull dir, aquí tampoc ens hi fiquem. Vull dir, hi ha qui necessita molta acció, hi ha això, cadascú, el que li agradi, evidentment. Es tracta de disfrutar amb l'oci que tenim, i si decidim llegir com a oci, pues com a mínim que ens agradi, evidentment, no hem pas de forçar-nos a res.
No, exacte.
Però, en tot cas, que li agradi la cultura japonesa, que li agradi també això, una mica la novel·la d'intriga, d'anar pensant, d'intentar endevinar què pot haver passat, que també això s'hi presta molt, no? La lentitud del descobriment fa que tu com a lector també puguis anar imaginant això, que quin serà aquest, o qui serà aquest. Tot i que en sap molt, aquest autor, vull dir, és molt difícil que se sàpiga per on van els trets, eh?
Doncs això és molt important en una novel·la negra, crec, perquè així és com acaba sent interessant i també enganxa el lector. No sé si podem tornar a recordar el títol?
Sí, i tant. El Castillo de Arena, escriptor Seicho Matsumoto, i editorial Libros de l'Asteroide, una obra traduïda del japonès directament per la Marina Borda.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, per aquesta gran recomanació per començar la setmana amb molta energia, també amb moltes ganes de llegir aquest llibre. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que tingueu bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.
La setmana comença sota l'estabilitat anticiclònica que ens portarà algunes boirines o núvols baixos a primera hora. Resta de jornada amb més sol, però aquest estarà esmorteït pel pas de bandes de núvols alts i mitjans. La temperatura diurna serà una mica més elevada i es podran superar els 15 graus de màxima. La mínima es situarà entre els 2 i 4 graus al Baix Empordà. Demà i dies vinents, sense novetats, amb temperatura diurna que anirà pujant.
I nosaltres acabem el supermatí d'aquest dilluns 22 de gener aquí. Us donem les gràcies per escoltar el programa des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell o també en emissió a Ràdio Bisbal. Nosaltres també gaudirem d'aquestes temperatures que donen una mica de treva aquest hivern fred i també us volem desitjar un molt bon inici de setmana. Gràcies altre cop per escoltar-nos. Ens tornem a retrobar demà dimarts a les 8 del matí. Adeu, adeu!